Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Pretenem repassar l'actualitat dels equips i de la gent de casa nostra. Un petit aclariment. Avui gravem dimarts. Teòricament, demà hi ha Lliga. Esperem-ho. Ho veurem. Les condicions meteorològiques seran les que dictaran sentència. Per tant, comencem ja amb els titulars del que va donar de si la jornada 5 i 6 amb aquests empats del Noia en pròpia pista davant del Reus, un partit que també es va ajornar 24 hores per les goteres, i l'empat a la pista del Voltregà. Victòria del Calafell davant del Voltregà en pròpia pista en la jornada 5 i empat en el seu desplaçament al Coll en la jornada 6. I el Patí Vilafranca s'enfrontava diumenge en el darrer partit de la jornada davant del Pic amb un partit que va acabar amb empat a 2. A la Plata, sorpresa pel Vendrell, anava molt bé, semblava que les coses pintaven bé, però aquest surt Mataró amb un equip també amb bons jugadors, sorprenia a l'equip de Porta i s'imposava a la pista vendrellenca. A l'Iberdrola, sense sorpreses, dels tres equips de davant, sí que n'hi havia una, ho comentarem amb en Raimon, del Cerdanyola, que perdia. Repassem els equips dels campionats de Catalunya. A la Catalana Nacional, derrota del Vilanova en el seu desplaçament a Vilaseca. En la Primera Catalana Femenina, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament esfèric per 1 a 6. A la Primera Catalana, aquell grup que n'hi ha tants, destaquem l'empat del Noia en pròpia pista i derrota del Vilafranca. En Segona Catalana, empat del Riudebitlles en pròpia pista, derrota del Vendrell, del Sant Ramon, davant del Cubelles, el líder, un equip que va donar molt bona impressió. I en Tercera Catalana, victòria del Torrelavit i Calafell i derrota del Noia. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem per repassar aquesta Hockey Lliga, la jornada 5 i 6. Jaume, distreta, moguda, distreta, Sant Sadurní ja amb el Reus, i distreta a Voltregà, sembla el partit dels comunicats, també.
Sí, bueno, hi va haver molt per explicar a Voltregà. Comencem, anem amb el partit de Reus, un partit amb dos equips que es coneixen bé prou, estan ajustant una mica tant Jordi García amb els canvis que ha tingut com Carlos Cortijo amb aquest noi que no acaba de quadrar bé les opcions que dona l'entrenador, i que acabava amb aquest empat a 2, amb alternatives, començava bé les coses, ho capgirava el Reus i finalment empatava Martí Gavarró amb una jugada, jo diria, que de les milloretes del cap de setmana.
I anem cap a Voltregà, que allà hi va haver espès i menut.
Aquí,
a més,
sí.
Tu com a espectador de luxe.
Sí, sí. Tristament hi va haver el final del partit, fora del partit, on, ja, com que totes les xarxes ja s'ha comunicat qui era, Humberto Mentes es trobava al cotxe a terra, li havien punxat les rodes, i durant el partit, jo crec que un partit on el noi potser va fer un pas més, però no va acabar marcant els gols com toca, i van viure un partit amb alternatives, un partit on el Voltregà anava posant tot el rato per davant i firmaven un empat que no deixava contents ni uns ni els altres. Evidentment, tema a part, la locució de l'streaming, que ja ho hem comentat altres vegades, aquesta xarxa social, podríem dir, que qualsevol club posa qualsevol persona a narrar un partit, ja sigui en castellà o en català. Es pot ser forofo, però el que no es pot ser és maleducat i faltón. Vull dir, aquí ho deixo i espero que el Voltregà prengui responsabilitats com si les va prendre amb el cotxe d'Humberto Mendes, que ja va declarar el seu malestar per aquest cas.
Sobre la retransmissió no diu res el Voltregà. No,
no diu res, però no, malauradament hauria de dir-ho, crec jo. Però
bueno. No fa cap esmena amb aquest comunicat.
Sí, és molt trist, el noi ja ho ha denunciat claríssimament, i jo crec que s'hauria de tindre molt en compte això. No sé si la federació pot prendre part o no, però bueno, és trist pel hoquei sobre patins que passin coses d'aquestes.
Jordi, el tema streamings ja l'hem comentat en diferents ocasions. Falta professionalitat o, per lo menys, coneixements.
Sí, al final, bé, el que diu el Jaume, doncs al final, com que no és professional, doncs cada club s'ho fa venir com pot, i hi ha llocs que doncs ho treballen molt bé, com per exemple és el cas del Noia, que més aquest any també han fet un pas endavant i encara doncs és més atractiu de veure, i altres llocs que bé, doncs, doncs és una càmera senzilla, un locutor que és algun, un aficionat o un membre del club o un familiar d'algun jugador, i llavors doncs, passen aquestes coses. No? De fet, el Voltregà ja no és el primer cop que rep queixes, el que passa que fins ara doncs, no hi ha hagut cap club que no s'ha decidit doncs, a denunciar-ho. No? Sí que és cert que l'any passat, crec que, per exemple, el Voltregà Liceo també hi va haver alguns comentaris que va fer que la federació doncs, també enviés una carta als clubs demanant respecte en aquestes retransmissions, i crec que fins i tot es va arribar doncs, a tallar un tros del Voltregà Liceo perquè hi havia alguns moments que el locutor doncs, també es va sobrepassar. Per tant, doncs, veurem què acaba passant. I sobre el tema d'Humberto Mendes, doncs, evidentment, també doncs, condemnar-ho. Després, doncs, és cert que cadascú doncs, sap el que fa a la pista, ja sigui doncs, tant aficionats com jugadors, però bé, doncs, hi ha límits que, evidentment, doncs, no s'han de passar.
Afegiu un res, que ja com ho diu el Jordi, a la pista, vull dir, no va passar res perquè la cosa n'és com va anar, ni per les rodes ni pel que va dir el locutor.
Bé, deixem-ho... De fet, ho hem de parlar perquè, doncs, evidentment, ha sigut notícia i és un equip de casa nostra i per uns fets que, en aquest cas, sempre dic el mateix. Quan hi ha unes males notícies, el hockey surt a tot arreu. No? I surt aquesta setmana doncs, amb els mitjans informatius més importants parlen de hockey.
Parlen d'això, sí.
Tot i que alguna amb alguna bestiesa incluïda, eh?
Bueno, ja també és així, perquè com que desconeixen moltes coses, diuen el que volen.
Anem, Jordi, aquests partits del Calafell, victòria davant del Voltregà i empat al Coi.
Doncs dos partits força diferents. El del Voltregà, el Calafell va ser molt superior, de fet, ha sigut fins ara el millor partit del Calafell aquesta temporada, perquè excepte els primers 10 minuts, que sí que el Voltregà doncs, va sortir millor i potser el Calafell va sortir una mica fred i el Voltregà s'hauria pogut avançar al marcador, de fet va tenir una superioritat numèrica i no la va aprofitar, però a partir del primer gol del Calafell doncs, ja no hi va haver color i el Calafell, doncs, com dic, doncs, va ser molt superior. També és veritat que el Voltregà, doncs, que aquest any ja té una plantilla més curta, doncs, aquest cop doncs, encara el tenia més per la baixa d'Àlex Rodríguez, que es va lesionar a la Champions Alemanya, de fet crec que contra el Noia tampoc va jugar, per tant, doncs, ja fa uns dies que arrossega aquesta baixa del Voltregà important, però tot i així, doncs, com dic, el Calafell va ser molt superior, i pel que fa al partit del Coi, doncs aquí sí que doncs, el Calafell li va costar més, un Alcoi doncs, que a casa doncs, encara és més fort, un Alcoi de fet a tots els partits està doncs, oposant batalla, sigui quin sigui el rival, perquè Barça i Liceo han hagut de suar per guanyar-los, i en aquest cas doncs, el Calafell doncs, no va ser una excepció. De fet, l'Alcoi es va arribar a situar amb dos gols per sobre fins a tres ocasions, amb l'1-0, amb el 2-0, amb el 3-1 i amb el 4-2, i el Calafell, doncs, mira, encara va tenir sort al tram final de poder salvar un punt. De fet, doncs, en una jugada 5 contra 4, perquè quedava minut i mig i Cabestany va decidir apostar per treure Camps, que doncs, va ser un dels més destacats per salvar un punt, i apostant pel 5 contra 4, doncs, Marimon, que es va treure un llançament de pala dels seus i va aconseguir l'empat a 4, i bé, doncs, un punt que, evidentment, doncs, el Calafell pot donar per bo, tal com en el partit.
Doncs, si ens queda a més, parlar d'aquest Vilafranca-Vic, un partit amb nervis, amb forces imprecisions, un Vic que s'adelantava en el marcador per 0-2, un Vilafranca que remava i remuntava i aconseguia empatar a 2, i un Vilafranca que va tenir els 3 minuts finals, dues faltes directes i el jugar al darrer minut i mig final amb un home menys l'equip del Vic. Què podríem dir? Que probablement el millor va ser el resultat, que decepcionant la parella arbitral en aquest partit i que s'haurà doncs, de seguir treballant, i que el Vic, evidentment, va demostrar que és un dels, com igual que el Vilafranca, que és un equip dels que ha pujat a Hockey Lliga i que els hi costarà, tot i que aquest Vic doncs porta ja que havia guanyat amb el Liceo per 3-1, no? Per tant, doncs, un partit amb poca història, eh, Jaume? Tu com vas poder a mi?
Un partit amb molts nervis, els dos equips, això que dius tu, i, bueno, el Vic que no va saber gestionar o va gestionar malament aquesta diferència de 2, el Vilafranca que la represa i posa una marxa més i que li va donar els fruits, que no va acabar de rematar, però, bueno, cal dir que els dos equips van fallar 3 aturades, el Vilafranca les va tindre al final i semblava, doncs, que tindria aquesta possibilitat més. Però, bueno, el repartiment de punts, i malauradament amb això no es va sumant gaire.
Anem a La Plata, aquesta derrota del Vendrell, en pròpia pista davant del Mataró. Gerro d'aigua freda, Jordi.
Sí, abans deia sorpresa, potser sorpresa no tant, perquè el Mataró doncs, és un dels candidats també a pujar, i al final, bé, doncs, podríem dir que el Mataró, doncs, òbviament, doncs, va ser just guanyador, perquè va ser molt superior, sobretot a la segona part. A la primera sí que el Vendrell doncs, no es va trobar còmode, però tot i així doncs, es va posar per davant amb un golaç de Villares, que segueix en bon estat de forma, però el propi Villares després estavellera fins a 3 al pal, que doncs, si només que n'hagués transformat una, doncs, el Vendrell s'hagués pogut escapar amb el 2-0 i potser doncs, la cosa hagués canviat, no va ser així. I, en canvi, doncs, poc abans del descans, el Mataró, que aconseguia l'empat a 1. Ja poc abans, també, just abans de sonar la botzina, el Mataró està a punt de fer l'1-2, amb una altra vegada defensiva, i va ser un avís del que seria la segona part, que només començar el Mataró ja es posava per davant, i a partir d'aquí doncs, el Mataró doncs, va passar per sobre del Vendrell i ja no hi va haver més història. Per tant, doncs, primera derrota de la temporada per al conjunt de Toni Porta.
Doncs escoltem el que ens deia Sergi Tornem, el nostre company Jordi Ribas.
Empat a 2 contra un equip de la zona baixa com vosaltres. S'ha guanyat un punt, podríem dir, després de la primera part amb el 0-2, però també s'han perdut 2 perquè al final del partit heu tingut les vostres ocasions.
Sí, és una llàstima perquè a casa volem ser molt forts, volíem treure els 3 punts. Penso que hem fet una molt bona primera part, tret de 5-7 minuts que hem anat una mica bojos i és quan se'ns han posat per davant 0-2. Jo penso que el resta del partit l'hem tingut controlat. La segona part hem tingut 2 faltes directes a falta de 2 minuts pel final, que segurament, veient el partit, doncs, ens els mereixíem posar dins. Però bueno, nosaltres seguim treballant, seguim intentant treure el màxim de punts perquè el dimecres tenim un altre partit aquí a casa.
Heu tingut aquestes dues faltes directes a 2 minuts, una teva. Imagino que la deus tenir al cap encara.
Sí, em durarà uns dies, costarà borrar-la, perquè al final, ostres, ens hagués posat per 3-2 i després quedava molt poquet, però bueno, sempre diem que es falla qui les tira, seguirem practicant els entrenos per la pròxima posar-la dins.
Per acabar, de moment una victòria del que va de Lliga, aquí a casa davant de l'Alpicat. Dimecres, com bé dius, el Reus, s'ha de seguir, no hi ha més.
Sí, sabem que tots els partits de la Lliga són molt complicats, hem anat... Penso que tots els partits tret del primer, que potser el resultat va ser més avoltat, els hem competit fins al final, se'ns ha escapat per petits detalls, tenim entrenador nou, staff nou, penso que ens estem adaptant a ell. Esperem que arribin els resultats l'abans possible, perquè nosaltres estem treballant per això.
Sergi, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les paraules de Sergi Torner. I ara el torn per l'entrenador del noi, en Carles Cortijo, que li feia aquestes declaracions a Jaume Boquera.
Estem en Carlos Cortijo, a final d'aquest partit, pista petita, complicada, l'ambient molt a sobre. Dones bo el punt aconseguit?
Bueno, buenas noches, buena nit. Sumar siempre es positivo, pero la verdad que no. La verdad que no, porque bueno, creo que no hemos salido enchufados como requería el partido, como tú has dicho, una pista muy complicada, con un club muy histórico, con un gran rival. Y creo que tenemos que haber salido bastante más enchufados. Ha sido un partido que creo que hemos jugado un poco a lo que ellos han buscado, que bueno, ellos tenían una plantilla corta. Sí. Por lo tanto, han intentado tener posiciones largas, intentar que no les pillásemos a la contra. Y bueno, y lo han conseguido, la verdad que lo han conseguido. Sí, es verdad que lo hemos intentado activar en ciertos momentos del partido. Parecía que sí lo podíamos conseguir, pero al final bueno, ha sido un partido también que nos ha penalizado mucho la ola parada. Ellos han tenido 2 y han metido 3, creo, y han metido 2. y bueno, pues ha sido definitivo. En partidos tan igualados, pues esto al final es definitivo. Nosotros, dentro del partido regular que hemos hecho, pues mira, lo que dices tú, pues mira, al final, venga, va, contentos con el punto. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando y sobre todo tenemos que intentar encontrar la regularidad, la regularidad en juego, y esto al final vendrá también acompañado de los resultados.
Doncs esperant aquests resultats, aquest noia que de moment doncs aconseguia aquest empat en el seu desplaçament a Voltregà. Anem ja pel trofeu, el jugador més regular, el trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem per aquesta jornada 5, aquest partit Calafell-Voltregà.
Aquí 4 punts per Escala, 3 per Camps i Marimon i 2 per Domènec.
I a la jornada 6, el Coll-Calafell.
5 per Gepi, 4 per Camps, 2 per Folguera i 1 per Marimon.
I la classificació general?
Segueix encapçalada per Camps amb 24, segon Domènec amb 13 i tanca el podi Marimon amb 12.
Anem pel partit disputat a Vilafranca entre el Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi i el Vic.
5 punts va sumar Xus Fernández, 4 Roger Montserrat i 3 Sergi Torner.
La classificació general?
L'encapçala amb 29 punts Sergi Torner, en segona posició el porter Xus Fernández amb 24 i en tercera posició Roger Montserrat amb 10.
I anem cap a Sant Sadurní, el que ens donava la jornada 5, aquest noia Reus.
Sí, aquí sumaven 5 punts Blai Roca, també 5 punts Ivan Morales, 2 punts Toni Salvador.
I anem a la jornada 6, aquest Voltregà noia.
Sí, seguien sent els mateixos 3 artistes, 5 punts Blai Roca, 4 punts Toni Salvador, 3 punts Ivan Morales.
I la classificació general?
Encapçala Ivan Morales amb 27, Blai Roca segon amb 22, tercer Toni Salvador amb 17.
I anem cap a la plata, aquest partit entre el Vendrell i el Mataró.
Aquí 5 punts per Villares, 4 per Arques, 2 per Montserrat i 1 per Marc Canyelles.
Doncs fins a... i la classificació general.
Doncs encapçalada ara per Villares en solitari amb 18 punts, segon Arques amb 17 i tanca el podi Montserrat amb 6.
Doncs fins aquí el que ha donat de si aquesta doble jornada en el trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem repassant, anem a la Iberdrola. Els equips de casa nostra aquí són molt lluny, tenim moltes simpaties. Què destaquem, Raimon?
Doncs sí, podem destacar aquesta victòria del Fraga a casa seva, amb la qual cosa doncs, el Fraga també està al capdavant de la classificació. Va guanyar per 2-0 amb el Benvibre, amb la qual cosa doncs, està al capdavant de la classificació, no ha perdut cap partit i és l'equip que seguim. I llavors també podem dir que aquest Cerdanyola va perdre 6-7 amb el Rexoi, un partit que el Cerdanyola a priori era que havia de guanyar, perquè aquest Cerdanyola semblava que havent guanyat a Palau estaria a la zona alta de la classificació, però de moment ha entrenat pel Vilanoví a Juanjo Ferrer i llavors semblava que havia de guanyar, però no va ser així, va perdre per 6-7 a casa seva contra el Rexó, i un partit que devia ser molt, molt bonic pels espectadors, amb gols a banda i banda.
Doncs no destaquem res més. Aquí hi havia un partit que s'ajornava, que era...
Sí, era l'Alcalà-Manlleu, que s'ajornava perquè el Manlleu jugava la ronda prèvia d'Europa, en la qual va jugar contra el Màtera de la Berta Tarrida, i va guanyar 2-0. La tornada serà aquest dissabte proper, el partit de tornada, que és una ronda prèvia per accedir a la competició europea, a la Lliga Europea, bueno, a la Copa Europa Femenina. I l'altre, també hi havia un altre partit, ja que ho estem dient, que era l'Eco contra Uttingen, que va guanyar l'Uttingen 1-2 amb l'Eco, que l'Eco són un equip anglès.
Com ho té el Manlleu?
El Manlleu ho té bé, perquè hi ha guanyat 2-0, i segurament a la tornada, suposadament, hauria de guanyar.
Doncs me n'alegro pel meu bon amic Climent. Deixem ja les noies.
I per Berta Tarrida, Josep.
I la Berta
Tarrida, que juga al Matre.
Clar, que no podem...
Ah, no, esclar, no, no.
No els podem contentar amb tots, vale, vale, que també...
O un o l'altre passarà, o el Manlleu, sí, o el Climent, perdó, o la Berta.
Que m'he liat, que m'he liat.
Doncs anem amb més coses. Tenim llistes ja de Pere Vàries i Òscar Macià, perquè aquest, de moment, no l'han canviat com a seleccionador, oi, Raimon?
Doncs no, de moment Sergi Macià continua com a seleccionador femení. O sigui, tot això ve arran del canvi de Guillem Cabestany per Pere Vàries com a seleccionador i coordinador de la Federació Espanyola, amb la qual cosa, de moment, Pere Vàries, és el que ja se, tot el nom ja se sabia, que agafa el que és el primer equip, l'absoluta de la selecció espanyola, i com a masculina, i a la femenina hi continua Sergi Macià, que ja ho venia sent en l'últim Mundial, amb la qual cosa, doncs, de moment aquestes dues seleccions queden igual, i llavors veurem com queden els staff tècnics de la resta de seleccions. Sembla ser que per baix Javi Sama continuarà, i estem a veure com acaba aquest sub-19 que portava Carlos Cortijo, que és el que buscaven, o estaven intentant trobar un seleccionador per substituir el Carlos, que està al Noia.
Els jugadors que ha seleccionat en Pere Vàries, aquesta selecció sub-23, no ens equivoquem.
Doncs sí, és una selecció sub-23 que farà una sèrie d'entrenaments ara aquest desembre, amb la qual cosa Pere Vàries és la primera llista que fa Pere Vàries, i podríem donar els noms d'aquests jugadors, que els tenim aquí mateix, i són els següents. Podríem, mira, tenim els dos germans Cervera, en Nil i l'Eloi, tenim a Bruno Saavedra, Jacobo Copas, Jan Moner, Iago Vázquez, Sebas Moncosí, de Lleida, Joan Ruano, Joan Pasqual, Guillem Gensà, Xavier Burguillos, Carles Domènech. I com a porters hi tindríem l'Arnau Martínez, l'Oriol Codony i el Xavier Bosch de l'Alpicat.
I a les noies és l'absoluta o també és una sub-23?
No, les noies és una absoluta, que també faran un control de cara aquest desembre, en el qual els noms que hi han tret són l'Anna Ferrer, l'Anna Salvat, la Carla Batlle, la Mariona Colomer, la Maria Sanjurjo, la Dan Anton, la Gemma Soler, la Victòria Porta, la Marta Piquero, la Sara Roces, l'Aina Florenza, la Irene Torres, l'Elsa Salvanyà, la Núria Obeso, Aina Arché, Laia Juan i Amy Blackman.
Alguna de les que va dir que plegava, i evidentment ja no està aquesta.
Ja no està, com per exemple la Sara Lolo, que ja va dir que ho deixava.
I la Casa Ramona.
I la Casa Ramona, que tampoc no està en aquesta llista.
Doncs molt bé, seguirem l'actualitat d'aquestes seleccions d'en Pere Vàries. Anem destacant alguna coseta més que tenim. En Ponset, Sergi Ponset, guanyava el seu primer partit a Itàlia en el seu desplaçament a la pista del...
Grosseto.
No, Montevelo.
Ah, Montevelo, perdó.
Montevelo, clar. I Sergi Ponset, doncs, que ja havia sumat un punt, o sigui, és la quarta jornada que juga Sergi Ponset, havia perdut en les dues primeres jornades davant del Forte i del Lodi, i havia empatat amb el Giovanazzo, i amb aquesta jornada... Doncs guanyava amb el Montevelo, si no m'equivoco, per 2-3, i crec que a manca de pocs minuts pel final és quan es va posar per davant 2-0, el Novara va empatar el Montevelo, i a manca d'un minut va fer el gol i va obtenir aquesta victòria, que sumava aquests 3 punts i que li donaven els 4 punts a la classificació.
Ens n'alegrem. També el que li està funcionant bé és per Portugal, a Edu Castro i en Pauet i Bargalló.
Evidentment, sí, aquest Benfica, que avui tenim aquest partit davant del Barcelona, és un autèntic partidàs a les 9 d'avui.
I amb un...
Barcelona amb Pol Manrubia, sí.
Pol Manrubia.
Que el veurem per la Copa d'Europa de Sant Sadurní.
Bé, doncs, en Jordi, alguna cosa que vulguis afegir de noms propis, les llistes, aquests jugadors a l'estranger, cada vegada n'hi ha més.
Sí, al final, bé, recordem que l'any que ve, si no m'equivoco, toca Europeu Sub-23, perquè l'any passat es va jugar el primer a Paredes, que va guanyar Espanya, que substitueix l'antiga Copa Llatina, i per tant crec que l'any que ve torna a tocar, el que no sé és la seu, no sé si el Raimon té alguna informació al respecte.
Bueno, en cas està barrejant seu, segurament les dates serà Setmana Santa, com ja s'havia fet el que es va jugar a Paredes, i s'està mirant encara seus, encara no se sap ni està lligat, i veurem a veure on te surt.
No hi haurà llista d'absoluta aquest Nadal, de moment?
Bueno, hi ha un partit de... que ja va anunciar el Noia d'homenatge a Pedro Gil. A Pedro Gil, que és un... Bueno, és el Noia contra un combinat de la selecció espanyola, i de moment encara no hi ha llistes d'aquest partit.
Doncs seguim amb més coses. Comencem a la propera jornada, també a l'Hockey Lliga, doble, sí. Demà i dissabte i diumenge.
Demà, com hem dit, entre cometes estan els desplaçaments. De moment diem que el Picat, Liceu, Noia Freixenet, Alcoi, Calafell, Lleida, Vilafranca, Reus, Caldes, Voltregà, Sant Just, Barça i Vic, Igualada.
Tenim algun partit per televisió d'aquesta jornada, Jordi?
D'aquesta no, del cap de setmana, sí.
Doncs anem a la cap de setmana de l'Hockey Lliga.
Sí, el cap de setmana tenim per dissabte Barça, Alpicat, Igualada, Sant Just, Alcoi, Caldes, Voltregà, Vilafranca i Reus, Vic. Per diumenge, Liceo, Calafell i Lleida, Noia. Aquest per la xarxa, oi, Jordi?
No.
Correcte, des del partit de la xarxa, el partit d'Esport 3 serà dissabte, 12:45, Igualada, Sant Just.
Dissabte, 12:45, Igualada, Sant Just. I com és que ens han posat 4:05, que hi ha toros?
No, és un quart.
És un error de l'impremta. Anem ràpidament a la Plata Nord.
Doncs sí, els partits d'aquesta següent jornada seran Dominicos Vendrell, que jugarà el dissabte a la 1 del migdia, i després tindrem Sant Feliu Cerdanyola, Espanyol Oviedo, Mataró Tordera, Igualada Companyia de Maria i Sant Cugat Xup Massanet.
Un Vendrell que juga el dissabte al migdia, Jordi.
Correcte, juga dissabte a la 1 del migdia, l'equip que de fet ens desplaçarà aquell mateix dia, aquella mateixa matinada, per tant pràcticament serà arribar i jugar i tornar a marxar.
Però tu, com que ets un home de món, marxaràs el dia abans.
Correcte, volem descansar una mica, ja que podem, i el dia següent, doncs, aviam si el Vendrell doncs, pot tornar al camí de la victòria. I, per cert, també sobre la tele, dir que dissabte a la 1 no hi haurà partit femení per Esport 3, perquè coincideix amb aquest partit masculí que dèiem, però sí que podrem veure Gijón-Fraga a Teledeporte.
Molt bé. I, Jaume, el grup nord de la Plata?
El grup sud.
Surt.
Aquí tenim Olot-Ribes, Alcobendas-Alhambra, a l'equip granadí, Manlleu-Reus-B, Palafrugell, Congrés, Lloret, Taradell i Barça Atlètic, Girona.
Un equip, la de l'Alhambra, que juga a Burguillos. Juga en la pista del Burguillos.
A la pista que ja havies tingut hoquei de nacional.
Sí. Exacte, un bon pas.
Extremadura, també s'ha de dir que l'Alhambra és de Granada i juguen a Burguillos, Extremadura.
Doncs nosaltres hi posem punt i final. Ens retrobarem la propera setmana. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jordi, Raimon, Jordi, en Jaume, que tingueu un bon cap de setmana i els que viatgeu, doncs, que ho disfruteu.
Molt bé. Moltes gràcies. Bona nit. Bona setmana.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.